Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyu.
Aquí Neus Rosés. Atreveu, company.
Tu Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1830, Londres, Anglaterra.
Senyor, vol comprar una caixa de mistos?
Mistos?
Mistos? Què merdes vens, nen? Ven bitcoins,
Kleenex,
alguna cosa.
Ven Kleenex, que sempre...
A Londres?
A Londres.
Em fas un fart de vendre Kleenex.
I per aigües.
Sí,
esto es veritat. Bé, estem en plena revolució industrial. Sí. Londres està inundada de fàbriques tèxtils que treballen sense parar. La societat anglesa s'està dividint en dos grups cada vegada més clars. Mm-hmm. Els burgesos, que sí, són els propietaris de les fàbriques, i els proletaris, els treballadors de les fàbriques. També hi ha l'aristocràcia, els lords, però aquests són un cas a part. Enmig de tot aquest context històric, a Londres hi viu una família italiana, els Rossetti.
Rossetti són obrers o burgesos?
Doncs ni una cosa ni l'altra. Els Rossetti són una família de bohemis.
Home.
L'arte.
L'arte. Aquí sempre m'hi trobaràs, amb els bohemis.
Sí.
No fan mal a ningú, els bohemis.
No, ni treballen, tampoc.
No, tampoc.
Estan al marge de la societat. Ells viuen en el món de les idees. El pare de la família Rossetti és un erudit que ha estudiat 5 carreres. La germana gran és poetessa i el germà del mig és crític literari.
Nanu, on entren els calés en aquesta casa?
Bueno.
Poetessa, eh?
Poetessa.
Què has de dir que la teva germana és poetessa?
Ah, tela. Carai, que li surt a tornar. En fi,
aquesta família bohemis amics de l'Anglaterra victoriana...
Sí.
Ja no de què viuen? Sinó, què hi carden allà?
Què hi carden? Doncs mira, passejar. I viure, viuen de...
De què?
Aviam, hi ha un dato que no te l'he dit.
Digue-me'l.
Poder sí que són una mica rics. Són
una
rics.
Mica?
Sí, sí. Però això no té importància. La riquesa material la consideren una cosa secundària.
Sí, però això només ho fan els rics.
Sí.
No conec cap pobre que digui els diners són secundaris.
Sí, no, exacte. Quan els diners són secundaris, sí, és perquè ets ric.
Clar, és com quan un guapo et diu, el físic no importa.
No, clar que no.
No, t'agrada aquella noia?
Clar que
bé,
no.
Sí, vés a dir-li que vols sortir amb ella.
Clar que no, Richard Gere.
És que clar.
A ells l'únic que els interessa és poder-se dedicar al món de les arts. I a nosaltres ens interessa el germà petit, en Gabriel Rossetti.
Gabriel Rossetti.
En Gabriel és un nano de cabells llargs i de mirada pura i brillant.
Sí.
Ens ha sortit igual de creatiu que la resta de la família. Li agrada escriure, pintar i estudiar l'art italià medieval.
Podria ser tu, menys pels cabells llargs.
Sí. Bé, com que en Gabriel apunta maneres, els pares decideixen contractar els millors tutors i les activitats extraescolars més cares. Amb això sí que es gastaran els diners.
Oh, bohemis pel que volen, eh?
Sí, passen els anys i tot plegat acaba donant fruit. En Gabriel li sobra el talent. Els seus poemes i quadres criden l'atenció dels artistes més importants d'Anglaterra. Amb 17 anys ja el coneixen tots els marxants d'art i tots els burgesos interessats en la cultura. El nano s'ho creu tant que ell i un grup d'amiguets igual de repel·lents decideixen fundar un nou moviment artístic.
Ostres, però això pots anar al registre?
No sé com es fa això.
Vinc a registrar un moviment artístic.
Com, i si fem un moviment artístic
sí,
nou?
Sí, què us sembla? Tot això en un bar, eh?
Que fiques un anunci al diari.
Sí.
No sé com es fa. Atenció que vindrà un nou moviment artístic.
Ens diem els pelacanyes.
Estan convençuts que serà un moviment artístic revolucionari. Li posaran un nom ben lleig i difícil de dir. Pensen que com més enrevessat sigui el nom, millor.
Ah.
Aquest nou corrent es dirà, ja si me'n surto, prerafaelitisme. Prerafaelitisme.
Prerafaelitisme.
D'abans de Rafael. Prerafaelitisme.
Ara mateix no te sé dir si m'acaben bé o malament aquesta gent.
És un moviment que defensa l'art que el d'abans, que ha de tornar als detalls, tornar als clàssics, als artistes com Rafael.
Clar.
Tornar als colors intensos.
Sí.
Volen tornar les composicions clàssiques i no la merda d'ara, que amb quatre gargots tens un quadre fet.
M'agraden aquests nanos.
Sí, està bé.
Anem a lo figuratiu, home.
Ara. En Gabriel ho explica amb molta passió. És molt emocional, és tot un seductor.
Uh-huh.
Evidentment, amb tot aquest discurs artístic, el nano es passa el dia enllitant-se amb mosses fàcils d'enganyar.
Ui.
La gresca londinenca li agrada i a vegades necessita tota l'amplada del carrer de les tortes que fot.
Hòstia, artista!
Artista!
Ei, ja ho veus, eh?
Prerafaelista!
Que et criden això en un bar, eh?
En una d'aquestes nits de borratxera és quan en Gabriel coneix l'Elisabet. Ella és una noia molt atractiva, diferent de la resta de noies que ha conegut fins ara. Quan en Gabriel parla amb l'Elisabet, queda ben descol·locat. Aquesta noia té una cosa que la fa molt especial.
Té les mans en forma de pinces de cranc.
No, no tan especial.
Ah, val, menys. No.
És una cosa intangible.
Ah.
És més aviat una aura de puresa. En Gabriel la converteix en la seva musa. Tots dos comencen a viure una història d'amor al més pur estil bohemi. Ell li escriu poemes,
sí,
i ella es mostra nua davant seu perquè la pinti. L'amor bohemi també té una altra faceta una mica més fosca.
Ai, 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 ai.
Resulta que l'Elisabeth és tan o més borratxa que en Gabriel. És addicta a una droga que es diu Laudan, una barreja d'opi i d'alcohol que et deixa fora de combat durant unes quantes hores. Tots dos són uns addictes i la seva relació amorosa és una muntanya russa. A més, l'Elisabeth té una salut delicada i de tant en tant s'ha de passar uns quants dies fent repòs. És llavors quan en Gabriel s'avorreix. Ell preferiria estar al bar amb els amics que cuidar la seva xicota.
On és l'amor bohemi ara?
Ara què?
Eh? Quan li hem d'aixugar els mocs ja no tens tantes ganes d'estar amb ella, eh?
Eh?
Ets un fresc.
Guarro.
Pre-rafaelita.
La tos. A més, la noia es tossega molt. El que més emprenya en Gabriel és la tos de l'Elisabet durant la nit.
No, és que...
Nena, no. Nena, que volem dormir aquí, eh? Quan amb ella li agafen aquests atacs de tos, en Gabriel li vindrien ganes de donar-li una bona dosi de Laudan i marxar corrents d'aquella casa.
Aquest tio és un crapo.
És un capo, sí. El més fotut és quan la tos de l'Elisabet ve acompanyada d'algun gargall amb sang.
A veure, ella tampoc t'ho posa fàcil.
No,
perquè
no,
tu
no.
Sents això de nit i dius, bueno... Hòstia, ai, nena, vés al lavabo.
Per favor. Ara, si la vols pintar, el quadre també ha de ser maco.
Sí, sí que és veritat, sí.
L'Elisabet té les defenses molt baixes. Al barri bohemi de Londres hi ha molt bon ambient per sortir de festa, però els pisos tenen poca llum i poca ventilació.
No, no, home.
Molta humitat, eh? L'Elisabet enganxa...
No. Sí?
Tu!
Mort de tuberculosi?
Sí.
O sigui, dues estossegades i hi ha el calaix?
No, mort de tuberculosi. Ah. L'Elisabet li espera un final molt amarg, però no és per culpa de la tuberculosi, la mort. Com hem dit, la relació passa alts i baixos. Ell no li fa cas. No li fa el cas que es mereix. Ella cada cop està més deprimida i enganxada als opiacis. Un dia l'Elisabet es prepara una dosi de Laudan tan bèstia,
sí,
que cau en un son molt profund. Un son del que no es despertarà mai més.
Ostres...
Algunes teories apunten que ha sigut un suïcidi, que l'Elisabet sabia perfectament que aquella dosi la mataria. Després d'aquella mort, en Gabriel cau en una profunda depressió. És un romàntic, creu que la... Bueno, que sense la seva musa no hi pot haver art.
Què dic? Va, home, va.
S'ha acabat.
No, home, no! Dante, no!
Jo
no ho deixis!
No vull pintar més.
No!
No!
No.
Pre-rafaelista.
Vinga, pre-rafaelista.
Vamos!
En Gabriel agafa tots els seus quadres i poemes...
Què?
I els guarda dins del taüt de l'Elisabet. Entre tota la seva... Enterra tota la seva obra amb la seva estimada. És la manera d'expressar la seva frustració.
Però què és aquesta bestiesa?
Tot cap al
què
sot.
Què és...
Tot.
Molts gestos romàntics i molta tonteria veig
bueno,
aquí. Nano, agafa a pintar i escriure.
No vull.
En Gabriel acaba d'enterrar una obra de gran valor. Però amb ell tant li fa. No té ganes ni de pintar ni d'escriure. L'única activitat que li pot aixecar una mica la moral són les seves visites a les cases de barrets.
És que no em fa ni una de bona.
Noi, no vull pintar.
No vull pintar.
S'està més bé aquí.
Me'n vaig aquí al nou estil.
El nano està molt confús. S'embolica amb la primera que troba.
No.
Fins i tot té una relació amb la dona d'un dels seus millors amics, en Jean Morris.
Què?
Tots dos comencen una relació d'amor força complicada. En Gabriel,
sí,
li demana a la Jean...
Sí.
Que sigui la seva musa. Però ella li diu que ja és la musa d'un altre artista.
Ah, que només pot ser d'una?
Només
va molt buscat, això.
Sí.
Ah, sí?
Es veu que sí.
Tu has d'anar com a artista, eh? En el Londres aquest victorià, tu havies d'anar... Perdoni.
Vostè de qui és musa?
Vol ser la meva musa, vostè?
No puc jo.
No, estic amb en Josep.
Jo, a mi em pinta en Josep. És una bona expressió, eh?
A mi em pinta,
mi
Josep,
em pinta
eh?
Josep.
Sí, 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 sí.
De fet, com he dit abans, és la musa d'un dels millors amics d'en Gabriel. Un dels millors amics, que quan s'assabenta que s'estan llitant amb la seva dona, va fins a casa i li trenca el nas d'un cop de puny.
Bueno.
Quin mal, eh?
Massa poc, no?
En Gabriel comença a fer veritables ximpleries per cridar l'atenció de la comunitat artística. Ara es dedica a anar pels llocs amb un wombat.
Què?
Eh? Un wombat.
Amb un wombat?
Un wombat és com
un wombat?
Una rata gegant que acostuma a pesar uns 30 quilos.
Però què?
De fet, és un marsupial, però us heu d'imaginar un animal pelut, gegant, una mica més lleig que una rata. En Gabriel el porta tot arreu, és com el seu gosset.
És com una capibara?
Sí, una cosa així. El porta als restaurants i permet que s'estiri al centre de la taula i dormi allà sobre la taula durant l'àpat.
A quin restaurant t'ho deixen fer, això?
Mira, la gent de Londres, la veritat és que és molt moderna, però fins a un cert punt també. Els clients del restaurant es queixen i els propietaris normalment l'acaben fent fora, en Gabriel i a la seva ratota.
Ai, Josep, estàvem l'altre dia, érem allà.
Va entrar un tio.
Va entrar un granyut.
Amb una rata.
De 30 quilos.
Són molt, eh? 30 quilos.
30 quilos és com un nen.
Sí, sí, sí. Bueno, gran. La meva filla té 6 anys i pesa 20 i pico, em sembla.
Una rata més gran que la teva filla, eh?
Imagina't.
Home, fa molta angúnia, això.
Amb aquells numerets, en Gabriel no aconsegueix el respecte de ningú. Ell sap que l'única solució per recuperar el prestigi seria una idea bastant radical. Una cosa que va en contra dels seus principis de romàntic.
Sí, aviam.
En Gabriel està pensant seriosament.
Sí.
A fer una visita a la tomba de la seva estimada, l'Elisabet, desenterrar el taüt i recuperar les pintures que hi va dipositar.
Ara, aviam. Ara, la biografia comença ara.
Ara.
Ara estem, menys pintura, no acabem
de trobar el camí,
no,
però
no,
ja...
No, sembla que l'hem trobat ara.
Sí, amb la rata ja ha començat a encarar-ho.
Sí.
Amb la rata ja hem dit, bé,
quan
bé.
Quan veus que tens una mascota rara, ja pots anar fent via cap al búnquer.
Tot Londres ha sentit parlar d'aquelles obres enterrades i les volen veure. Tothom diu que ha de ser una obra impressionant. Finalment, en Gabriel decideix cedir a les pressions i va al cementiri. De nit.
Cementiri s'hi ha d'anar de nit sempre.
Sempre. És que de dia em sembla que és tancat.
Sí.
Si mires l'horari del Google...
Hi ha un vigilant. Venga de noche.
Venga de noche.
Venga de noche. Ahora no se puede.
Com sempre, el noi va ben borratxo i amb les presses només ha portat 4 espelmes per il·luminar el lloc. Encara no ha començat a acabar, que les espelmes ja s'han consumit. Haurà de treballar a les fosques.
És el moment que has de cardar el camp del cementiri. Quan sents un mussol i una porta que grinyola...
Home,
que ell... també és una altra gent que posa... Poseu més
6
en 1 a la porta del cementiri.
Sí,
que
sí,
si no fa por...
Sí, 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 sí. Déu-n'hi-do, eh? El que passa, jo no sé si preferiria treballar a les fosques o a la llum d'unes espelmes.
Ui.
Perquè a la llum d'espelma carda una por terrible, eh?
Tothom fa por, eh?
Amb aquelles ombres rares...
Sí.
Home, és terrible.
Sí, sí, sí.
En Gabriel comença a acabar. Després de molt esforç, aconsegueix desenterrar el taüt.
Val.
Un cop el té a fora...
Que l'obri!
Que no és un regal de l'amic invisible, eh, nois? Aviam, la bestiesa grossa
sí.
Ja està feta.
Ara ja està, ara ja hi som.
Ara ja no has venido
a jugar.
Sí, va.
La caja.
Jesús, que me quedo la caja.
Doncs el nostre amic...
Què?
Obre la caixa.
Quina fortó. Sí, eh? Allò de bacallà sec.
Sí. Obre la caixa i comprova que allà dins no hi ha res del que busca.
Eh?
Ni poemes ni quadres.
Com?
Només hi ha un esquelet que va vestit amb roba d'home. Una roba molt grossa.
Què?
En Gabriel s'ha equivocat de taüt. Aquella no és l'Elisabet. Déu-n'hi-do, no?
No llegeixes la làpida abans?
Mira-te-la, que ho posa. Si hi ha el nom.
No, jo me'n recordo, era per aquí.
No.
Hòstia, mira el nom abans d'excavar.
Sí.
Que excavar... Jo he enterrat algun gos gros i n'hi ha un rato, eh? N'hi ha un far de feina, eh?
Hòstia, no és tan fàcil com ho pinten.
No.
No és tan fàcil com ho pinten a les pel·lis,
no,
eh?
No.
Que de seguida te fan aquell forat de 2 metres de, i ben rectangular,
els
eh?
Collons. Que lluna, no? Allò necessites una retro. Si tu ho fas a mà, ja et dic jo, que un forat perquè t'hi quepi un gos i estàs un dematí, eh? Com a mínim.
Un gos, eh?
Un gos petit,
tu has d'anar a enterrar un cadàver i t'estimes més que la policardi a la presó
i
que
tant.
Fer el forat aquell.
Un dia de feina li tens. Un dia de feina.
Sí.
Vull dir, la policia, allò que sents la sirena i el tio Oscar d'excavar, i quan arriben
sí,
ja està tapat.
Sí, ja està tapat.
Els collons
ja que es cotgés per sobre.
Res. El nano tornarà a intentar.
Va.
Repeteix l'operació amb un altre taüt. I es torna a equivocar.
Home, a veure.
Per favor, eh?
Sisplau, eh?
Per sort, a la tercera va la vençuda. Aquesta sí que l'és. Ara sí. Quan l'obre,
què?
Es troba el cadàver de la seva estimada, però sobretot es troba el que ha vingut a buscar, els seus poemes i els seus quadres.
Bé!
L'endemà al matí, el guarda del cementiri veu unes quantes làpides profanades.
Oh no, qui ha estat?
Qui deu haver sigut?
No tardaran gaire a descobrir-ho. En Gabriel encara és a dins del cementiri, assegut en un racó i visiblement borratxo.
Hòstia, no es pot ser més pòtol.
No,
noi, car del camp.
Marxa, eh? És que no pot marxar. No pot amb la seva ànima, Jair. Està més mort que els morts de veritat. El tio ha excavat 3 tombes, no s'aguanta dret.
No, ha pencat més que en tota la seva vida.
Hòstia, això, de veritat. En Gabriel és detingut per la policia, però ha valgut la pena. El rumor sobre les obres d'art recuperades ja circula per Londres. L'expectació segueix creixent. Tothom vol veure les obres exhumades.
Deuen fotre una pudor de mort,
mira,
però...
Al cap de 24 hores els policies el deixen anar. Els seus pares es presenten a la comissaria i li paguen la fiança.
Home... Els pares bohemis,
sí.
Els que no creuen en la riquesa material, eh?
Ah.
Però la fiança, què passa? Perquè a la policia no li vinguis amb històries d'energies positives.
Suelten a mi hijo, que és Capricornio.
Això vale. Què és?
Policia o veu el feix de bitllets o no t'obre la porta.
No t'obre, el policia no t'obre.
Els pares esquitxen la pasta de la fiança. Quan arriba a casa, en Gabriel es troba al carrer ple de personalitats. Poetes, escriptors, crítics, tots els intel·lectuals de la ciutat s'han reunit per contemplar les obres. El nano està més content que mai. Per fi, tothom li fa cas.
Em faria molta gràcia que ara l'obra fos una bona merda.
Doncs mira, ho has endevinat. En Gabriel mostra els seus poemes i els seus quadres, però tenen una rebuda bastant justeta. La gent considera que són massa pujats de to.
Què dius ara?
Mira.
Els poemes què són? Los dedos de la mano, los dedos de los pies? T'imagines?
També
els he robat d'una tomba.
Els burgesos també són primmirats pel que els hi sembla,
sí,
eh? Perquè
sí,
que els hagi profanat de la tomba de la seva ex-xicota, això els hi sembla perfecte.
No,
ara,
després...
és que aquí hi ha un moment que diu cony.
Oh, clar. Aquí això aquest poema parla d'una xona.
No, això no ens agrada, no. La desil·lusió és majúscula. En Gabriel serà apartat una altra vegada dels cercles bohemis. El deixen de convidar a les festes i a les exposicions d'art. Desolat, en Gabriel continuarà emborratxant-se fins a la fi dels seus dies. El nostre protagonista mor relativament jove, als 53 anys, a causa d'un problema al ronyó.
Ah, això és del dia que va desenterrar taüts, massa estona ajupit fent forat a terra?
Sí.
Això pots trencar el ronyó. Van molt malament pels ronyons,
molt,
eh?
Molt malament.
Molt pitjor que l'alcohol.
Molt.
I l'opi.
Després de la seva mort passa el que passa sempre. La societat canvia d'opinió i l'obra d'en Gabriel acaba sent acceptada. Els crítics de l'època comencen a apreciar el seu estil, la manera com els seus quadres tracten els colors i les emocions dels seus poemes. Ara, eh?
Ara sempre, sí, ara sí.
Això també...
Ara que és mort, eh?
Avui dia, en Gabriel Dante Rossetti és considerat un dels autors més polifacètics d'Anglaterra. Voleu veure'l?
Vinga, va.
Gabriel...
Aviam, quina foto, és el cementiri.
Home,
de foto?
Millor veure-la amb ell que la xicota.
Sí, no?
Sí.
A veure, en Gabriel Dante, guaita'l. Què?
Home! Cara... És una espècie de...
Sí.
D'aquell, el Chalamet, aquell,
home,
eh? És un guapo, eh?
Fa cara d'actor guapo de Merlí, una mica, eh?
Fa... El guapo de Merlí.
El guapo de Merlí.
Podria ser un guapo de Merlí. Sempre el referent, el nou, sí, hòstia, el nou professor de Merlí, ojo amb aquest, eh?
Què, qui és el nou professor
de
Merlí?
No, que dic que podria ser, però com a professor,
home,
aquest tio
no.
Tindria problemes amb les alumnes,
sí.
I viceversa.
Sí.
En fi, Gabriel Dante Rossetti, poeta anglès, bohemi i somiador. I Cràpula és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Bon molt públic, bé. Avui un públic cantaire.
Sí, sí, molt bé.
Bona gent, tots majors d'edat, perfecte.
Sí, tot bé. I Gabriel Dante Rossetti, què ens en dius?
Bé, a veure, no m'agrada que remeni tombes de xicotes.
Sí, però la xicota ja és morta.
La xicota
oh, ja,
era morta.
Però...
Sí.
Però ella volia descansar en pau.
Sí.
Seguim, a veure, l'any 1850, la fraternitat prerrafaelita, sí, que era un conjunt d'artistes, entre ells hi havia en Gabriel,
sí,
va tenir problemes, es veu, que sí, van signar un quadre anomenat Crist a la casa dels seus pares.
Bon títol.
Oi, que era, sí, que hi havia un xafastre.
No, no sé.
Ah, Crist a la persona, eh?
La persona.
Ah, val, sí, no, no que l'havien liat perdíssima.
No, 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 no. Que va ser considerat per molts crítics com a blasfèmia.
Ep.
De fet, un dels qui més va criticar el quadre va ser Charles Dickens.
En Dickens?
Sí, 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 sí. Hi havia una cosa en concret que l'ofenia profundament.
Aviam.
Per tant, mira, la gent de Aigua Freda...
Aigua Freda.
Em respondran aquesta pregunta. Què era això que Dickens no podia suportar del quadre? Del quadre aquest que, recordeu que es deia Crist a la casa dels seus pares.
Crist a la casa dels seus pares.
Vaig a buscar-lo, mentrestant.
D'acord. Opció A, que la Verge Maria era ben lletja.
Oh.
Opció B, que posessin Crist en una casa qualsevol. I opció C, que dibuixessin Josep més moreno del compte.
Ostres, no sé què és més ofensiu.
A veure, diria la 1800, racisme a saco. Jo diria la C, però vosaltres direu.
Però bueno...
Racisme a saco.
A veure, Pere, tu que vius al monte, digue-ho tu, va.
No.
Atenció, Pere, que vius al monte.
Perquè és on Crist va deixar les flamenyes.
Perquè és el més catòlic de la colla, no?
Et deixo triar,
què?
Endavant, et deixo la paraula.
Què us sembla? En Pere del Monte.
Ell diu la. El del Monte diu la.
Firmem la.
La? Sí? Perquè ho ha dit el de la muntanya.
El de la muntanya.
Doncs vinga, va, aviam.
Molt bé! En Pere de la muntanya.
Es veu que Dickens es va enfadar perquè la Verge Maria era ben lletja.
Però sí, estic veient el quadre i és ben guapa,
ah,
aquesta dona.
Ah, no, diu que... A veure si... Mira.
No és tan lletja.
No, diu que és lletja, no sé.
A veure...
Milés, el pintor que el va pintar, que formava part de la fraternitat, mm-hmm, es va defensar dient que havia fet la seva cunyada com a model.
Hòstia, molt bé.
Anem...
Seguim per, grossa,
seguim per línia.
La cunyada contentíssima.
Sí, sí, sí. Dickens va contestar que, per culpa d'aquella fraternitat, els membres de la Sagrada Família semblaven alcohòlics i indigents.
Vull dir, jo si mires el quadre,
sí,
estic d'acord amb Dickens. Semblen alcohòlics i indigents.
Sí.
Però per mi la que se salva és la Verge Maria.
Sí?
Perquè els que estan al voltant carden una mala gaia tots.
Foten una mala pinta increïble, eh?
Vinga, va, i parlant de persones lletges, a veure com sortim d'aquí.
Aviam.
Es veu que una tal Maria del Mar,
sí,
és molt lletja.
A veure, perdona, aquest dato què és?
Bueno, ho diuen els seus amics.
De quina època parlem ara? Prerrafaelitisme?
No, estem parlant de poder segle... fa 10 anys enrere.
Ah, 10 anys enrere.
Segle XXI.
Va. 10 o 20,
o
ja,
20,
poder.
Eh?
20, poder. Va. Ho diuen els seus amics i per fer-li entendre que era lletja, doncs van decidir fer una cosa concreta, d'acord?
Sí.
Llavors la gent de Barcelona, estigueu atents, perquè us preguntaré la següent pregunta. Què van fer els amics de la Maria del Mar per dir-li que era lletja?
Llogar un avió d'aquells que porta un cartell darrere.
Maria del Mar,
fea!
Eres fea! Hòstia.
Opció A.
Va.
Li van pagar una sessió en un centre de bellesa i la van obligar a anar-hi.
Bueno.
Opció B. La van portar al Diario de Patricia.
Bueno.
Opció C. Li van escriure una cançó.
Ostres, què és més ofensiu?
Sí, la més burra. La més burra, la B.
La B.
La més burra, la B.
La més burra. A veure, doncs, vinga, si és la B.
La van portar al Diari de Patricia. És que, a veure, perdona.
La van portar al Diari de Patricia com si això arreglés alguna cosa. Us diré que... Tela amb els suposats amics.
Déu-n'hi-do.
Tenim el tall de veu dels companys de l'APM on se senten aquests arguments parlant d'ella.
Aviam.
Es fea. ¿Me entiendes?
¡Qué bonito!
Que no es tan fea.
Le dicen la Furby. ¿Sabes lo que es un Furby?
Los muñequitos de
los grandes de Sara.
¿Por qué llora? Pues si te hemos traído aquí es para decirte antes de tu España de que cambie. Que en verdad tan fea no eres. Lo que tienes que arreglarte un poco más.
Tan fea no eres, lo que tienes que arreglarte un poco más.
Es de un bastó tot el que...
Déu-n'hi-do.
Jo pude ser el més ofensiu que s'ha dit en aquest
moment. Te m'ho llevado delante de toda España. Home, doncs no hi no m'hi portis davant de...
S'hauria de fer un treball d'investigació i buscar aquesta noia.
A veure què tal.
A veure què se n'ha fet.
Ja.
I dels amics que se n'ha fet també.
Sí, exacte.
Que no sé si deuen ser vius.
I que diem amics perquè és el que es va dir, però...
Sí,
exacte, es va dir alguna cosa. Bé, l'ha encertat la segona i tercera fila del búnquer, per tant, ells seran els que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Un pack per fer una bona calçotada amb salsa de calçots, all i oli, sal... Bueno, mongetes seques també, teniu de tot aquí,
ja, tot, que ja, això serà... Per qui encerti la cançó de la Neus.
Jo. Tothom es separa els amics de les arts.
Carai, ha tingut temps de dir jo.
Perdoni, aquí.
És la primera vegada en la història d'aquest programa que algú demana torn de paraula per respondre
al públic.
Increïble. Perfecte.
Quina sang freda.
Estava tan tranquil.
Molt segur de si mateix. Jo la sé. Que calli la resta, sisplau.
I t'ha dit, també és la primera vegada que diuen títol i
també
el grup.
Tot. Perfecte. Això ho ha endevinat l'Emma de Mataró. Fort aplaudiment.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1864. Battle Creek, Michigan, als Estats Units d'Amèrica. Avui ens situem al segle XIX i us parlarem d'un jovenet de 12 anys que té la mirada ben pura i brillant, en John Herbie Kellogg.
Kellogg, com els cereals? Ostres, si les deu passar putes a l'escola. Choco Crispies! Què te passa?
En John mai té problemes a l'escola perquè no hi va, bàsicament. Els seus pares són membres de l'Església Adventista del Setè Dia i creuen que les coses importants de la vida s'aprenen llegint la Bíblia i no pas anant a l'escola.
Doncs és ben veritat.
És que té tota la raó.
Tu llegeix la Bíblia, que les coses importants et queden claríssimes, eh?
Està tot allà.
Tot.
En John serà educat a casa. El professor serà el seu pare, un home molt estricte i de mal caràcter que sempre que pot treu el cinturó a passejar.
Que ens hem passat d'estrictes, poder?
Home, poder sí, no?
Jo mai havia sentit tantes fuetades juntes.
Molta fuetada, eh?
Nano!
És que encara no t'has llegit el Miracle dels Peixos!
Ai!
No totes les fuetades són per ell.
Ah!
T'ha repartida la cosa.
T'ha repartit, sí?
No, ell només rep unes quantes fuetades.
Que té algun germà més.
Té algun germanet, sí, home. Resulta que en John té 16 germans. Sí.
Ostres.
Sí que ens llegim la Bíblia, sí.
Ostres.
En John Kellogg i els seus germans creixen forts. Això sí, per culpa de les lliçons del pare, els nanos creixen bastant obsessionats amb la religió. En John és el més fanàtic. Fa tot el que diu el pare. Resa sempre que té una estona lliure i no permet que cap acte impur entri dins de la seva ment.
Un psicòpata?
Bueno, una mica. En John té 12 anys i lluita amb totes les seves forces per reprimir qualsevol acte maligne.
Quan dius acte maligne, vols dir aquell acte maligne, no?
Bueno, és que amb 12 anys...
Quin acte maligne tens al cap?
Sí. No hi tens res al cap,
no!
Amb 12 anys. Tens tot un altre puesto. Com us podeu imaginar, en John és un noi amb un caràcter difícil. No té gaires amics.
Ai.
Els seus germans són la seva única companyia. Quan té 17 anys, es matricula a la universitat, però continua sent el nano esquerp de sempre.
A la universitat? Però si em dic que no anava a l'escola, com ha d'anar-hi a la universitat?
En John no ha anat a l'escola, però sí que ha sigut ben educat. El nano està preparat per entrar a la universitat. Pensa que ha llegit la Bíblia.
Sí, dos cops.
En John vol enfocar el seu futur professional cap a alguna cosa relacionada amb la religió. Inicialment vol ser professor per poder adoctrinar els seus alumnes, però al final es decanta per ser doctor.
Ep, que canvi?
Ah, mira.
Ostres.
Al final es matricula a la carrera de medicina. En John creu que si es fa metge podrà aprofitar la consulta per fotre la tabarra als seus pacients i els podrà parlar sobre la religió i hàbits saludables. Doncs compte, perquè després de treure's el títol, en John es converteix en un gran doctor.
Sí.
Recomana als pacients que no facin actes impurs. però també recomana que portin una vida saludable.
Endavant.
Quan algú va a la seva consulta, en John sempre comença fent la mateixa pregunta. Vostè, què menja per esmorzar? Ah, és una bona pregunta.
Home, sí, pots deduir moltes coses de la gent per les coses que esmorza, eh?
I tant que sí. Sí. Un és el poder adquisitiu.
Sí, perquè què, aquella gent que et diu no, jo cada matí un alvocat amb una mica...
Bueno, clar, bueno, 2 euros cada alvocat,
no? A part que estàs destruint el planeta. Europa.
Sí. És una barreja de dieta sana i rigor religiós la que practica. Això fa que els seus pacients siguin els més sants de tota la contrada. En John Kellogg és un gran metge. El que passa és que ell no té una explicació racional, no té una explicació científica dels seus mètodes.
És igual,
ell pensa que fent dieta els seus pacients es netegen l'esperit, per això es troben millor. No sap explicar-ho de cap més manera. Parla de benestar espiritual. Dit d'una altra manera, el nostre amic tots els mèrits els dona a la religió.
Si el nano és bon metge... Jo no tinc res a dir, eh?
Si l'encerta, encara que no sàpiga com...
Sí. És que el meu metge l'encerta de xiripa...
Bueno, però l'encerta tu.
A mi m'és igual.
La feina la fa bé i fa uns descobriments interessants. En John comprova que el iogurt ajuda a regular el trànsit intestinal.
Ah, sí?
És dels primers a introduir allò d'un iogurt abans d'anar al llit.
Bé,
vinga, un iogurtet.
Vinga, va.
De fet, ell pensa que el iogurt va bé a totes hores. En John fa que els seus pacients consumeixin 1/2 quilo de iogurt al dia. Home... Home,
ostres, bé. És massa, no?
Sí. Bueno, 1/2 quilo ho trobo una mica bèstia, però vaja. Ah, també hi ha un altre detall.
Aviam, què
passa? La meitat, sí. 250 grams, sí. Via oral. L'altra meitat per via anal.
Aviam, espera. Espera, un moment. Com hem de fer això? Què diu?
El que et deia.
No, el que et deia.
Sí,
no.
Què?
Que ja, si tu sempre dius això, no, el que sents. Jo el que he sentit,
sí,
és que un metge mig capellà està dient als seus pacients que es fotin 1/2 quilo de iogurt pel cul.
No, 250.
Ai, perdona.
No, em canvis la història,
perdona.
Eh?
No, perdona.
Hem dit 1/2 quilo al dia, 250 per la boca, 250 pel cul.
250 pel cul, i sí. No és allò dels joves de pel cul que els agrada molt.
No, literal.
Pel cul literal,
sí,
eh?
Sí. El doctor John Kellogg pensa que el iogurt per via anal neteja l'esperit dels pacients.
Te'l fica ell o has de fer tu això?
No ho sé com va.
Ah.
No ho sé.
No deu ser fàcil, eh?
No, i primer remenar-lo bé que quedi ben líquid.
Sí, perquè si no, quin esglai.
El tema dels aliments és el primer pas. Un cop els pacients del doctor Kellogg tenen l'anus ple de iogurt, ara toca fer-los una segona pregunta. El sexe té una gran importància per en John. És un pecat enorme i també s'ha de tractar.
Ah, sí?
Sí. Les pautes són bastant més senzilles que amb el menjar. En John simplement ordena als seus pacients que no tinguin cap mena de relació sexual.
Petarà la canya.
Ah. En John està segur que el sexe afecta la salut de l'ànima.
Jo això de la dieta sana encara t'ho comprava. El iogurt pel cul, he començat a tenir els meus dubtes. I ara ja no sé què pensar.
Lo del sexe no et convenç?
Lo del sexe no em convenç. No, gens.
No, a ningú, suposo. Doncs cada dia té més adeptes al nostre doctor. Passen els anys i la seva consulta està plena de pacients famosos. Per les seves mans hi passen personalitats com Thomas Alva Edison.
Com?
Sí.
Thomas Alva Edison, sí. L'Edison, l'inventor.
El nostre Edison.
El nostre Edison, sí. Es fotia iogurt pel cul?
Sí, senyor.
Aquest dato no te'l donen a col, eh?
No. Per favor, eh?
Sisplau, aquesta fressa no, eh? Ja sé que encaixa molt bé, però...
En John està platòric, ha pogut predicar la paraula de Déu, ha encaminat a moltes ovelles perdudes i ja de pas s'està forrant. Ara vol fer alguna inversió per multiplicar els seus ingressos. Som al 1870. En John li han explicat que els propietaris del balneari de Battle Creek es volen vendre el recinte. S'han fet grans i es volen jubilar. En John s'associa amb el seu germà petit, en Will, i junts compren el balneari. Des d'aquell moment que compren el balneari, sí. En comptes d'un balneari, allò passa a ser un sanatori. Més
home! Sí. Sanatori de Battle Creek, banys termals, massatges, xocolata i iogurt pel cul.
Perfecte.
Que això ho poses al tríptic aquell de... I, home, els ulls t'hi van, eh?
Home, els de l'insert se'ls hi tens tots. En John Kellogg és el personatge del moment. Escriu llibres i articles parlant sobre els seus descobriments. Als seus articles s'hi poden llegir bestieses ben grosses, com per exemple algunes recomanacions cap als pares per evitar que els seus fills tinguin temptacions impures abans d'anar a dormir.
Ai, quina por, nano.
En John anima els pares de la canalla a fer-los dormir lligats amb les mans al capçal del llit. Així no podran tocar-se.
perdona, eh? Però què és això?
És molt trist.
50 perquè... sombres de Grey.
És terrible.
Què cardes?
I la imatge és pitjor trobar-te. El teu nano, panxa a terra esterrecat amb les mans lligades al capçal del llit, anar fent fregar la tita pel matalàs... que trobar-te'l directament amb les mans a la cuca. Perquè l'altre és terrible, aquella imatge. Com un collons de sargantana anar fregant. Allò, això no ho vol veure cap pare de ningú, això.
El nano no ha pogut evitar de cap manera.
No, home, no. El nano, per més que el lliguis... Deixa't estar. Els altres articles també exposen les seves teories sobre l'evolució genètica. Què passa, Jair?
No, és que l'estampa és horripilant.
És horrorós, és horrorós. No lligueu la canalla. En John és partidari de castrar qualsevol delinqüent, perquè ell creu que la maldat és hereditària. Aquest ha fet algo dolent, se'l castra, que no pugui tenir fills, perquè el fill de delinqüent. Val a dir que en John també té moments de lucidesa. Eh? Ell i el seu germà ofereixen serveis al sanatori que són molt avançats per l'època.
Sí.
I fan sessions d'hidroteràpia i fins i tot ideen un sistema d'estímuls elèctrics per relaxar la musculatura dels pacients.
Al tanto que tots sabem, estem intuint on han enganxat la pinça.
Ara ve l'invent que els farà mundialment famosos. El producte responsable que en John Kellogg sigui el protagonista del búnquer d'avui. Al principi de la biografia, tu, Jair, has dit que en John Kellogg es diu com la marca de cereals.
Sí, perquè li deia Choco Crispies.
Doncs atenció, perquè ell i el seu germà són els inventors de la marca Kellogg's.
Bueno.
Què? Què, ara, allà a l'esclat pararàs un rato a mirar la caixa?
Home! Quan vegi el logo de la gallina aquella, diré, el tato, on tens el iogurt? Ostres, tu.
El sanatori dels germans Kellogg's té una dieta molt estricta pels seus pacients. Per esmorzar els donen una mescla de flocs de blat que, combinats amb llet o iogurt, es tornen molt tous i són molt fàcils de digerir. Patenten els cereals i els distribueixen arreu del país. Acaben d'inventar-se els Special K.
Mare que els va parir. Bravo, bravo. Aplaudir. Estem aplaudint uns cereals, eh?
Sí, sort que de tot el que van fer, el que ha arrelat és el dels cereals.
Sí, perquè...
És molt gros, hòstia. Algú escoltant el capítol d'avui mentre esmorza cereals, ha de ser una imatge maca.
Preciós.
I en aquell moment, preciós. No sé si se't talla una mica la...
Sí, dius...
Jo ja en tinc prou avui. Ja menjaré més l'hora de dinar. L'èxit del sanatori i els cereals Kellogg's fa que els dos germans es tornin encara més milionaris. L'any 1879, tant en John com el seu germà Will pensen que és hora de trobar unes dones com Déu mana i casar-se. Tots dos es casen el mateix any i cada un es compra una mansió.
Escolta, se'ns ha casat,
Sí, en John s'ha casat, però es manté ferm amb els seus principis, Es casa amb una noia que es diu Elle, però la parella no...
Què? Com que què? Què?
No acabaran de consumar mai el matrimoni, En John ni la veurà despullada ni un sol cop,
Però ni per fer-ho del iogurt? Ni...
No. Lo del iogurt s'ho fa cadascú al lavabo.
Però el maco que és que tenir parella per poder fer-lo del iogurt. No, és que si no és molt difícil, no?
Sí, jo també, quan a ficar-se iogurt pel cul. Si et pares a pensar en la metodologia, no és fàcil.
No, si realment estàs compromès amb el procés...
Clar, si ho vols fer ben fet...
Li has de demanar algú.
Algú t'ho ha de fer. La gravetat ha de jugar a favor. Vull dir que la posició ha de ser diferent de la que tens habitualment.
Et poses en forma de Y?
Sí, i un altre ha d'anar tirant.
I un altre...
Ha d'anar... Algú ha d'omplir-ho.
Molta confiança has de tenir, això per descomptat.
Sí, sí.
Primer ho has d'explicar. Jo crec que un parell de cafès els has de fer amb aquella persona.
Sí.
I mira, jo...
Deixar molt clar que és per prescripció mèdica. Això sí.
Faig una cosa que és per prescripció mèdica. Així, de cop ja tens les orelles enfocades.
Vale.
És un tema del iogurt, bueno.
Bueno. En fi, que res, que no faran absolutament res amb la seva dona. No tindran fills, ni res de res, ni res. Això sí, l'absència de relacions no impedeix que en John sigui pare, eh?
Què vols dir?
Vull dir que no té fills biològics, però el nostre amic decideix adoptar 7 nens provinents d'un orfenat de la ciutat.
Home, això està molt bé! Aviam si encara entrarà al búnquer, que no sé per què no hauria d'entrar aquest senyor.
No, home, no ha fet res dolent de moment.
Fins ara només ha fet coses bones.
Els nens són tots afroamericans, un fet que sorprèn molt tenint en compte la manera de pensar d'en John. Vols que et llegeixi un altre article seu?
No sé què dir-te, mira, però aviam.
En un dels seus articles més cèlebres, en John escriu... La inferioritat intel·lectual dels homes negres en comparació amb els homes europeus és universalment reconeguda.
Què diu? Però què diu?
Els Special Ku Klux Klan.
Els KKK.
KKK.
Special KKK.
Però què? Però mira, què fot aquest tio?
Mira, penja una mica de la dreta. Penja...
Penja, si carrega cap allà.
En John és un supremacista blanc, noi. Ho té tot, amb les seves idees i la seva bogeria ha aconseguit crear un imperi, això sí.
Bueno, Estats Units funcionen així.
L'únic moment una mica amarg és quan es barallen amb el seu germà. Acaben barallats per culpa de la patent dels cereals. Veus? Tants cèntims. Es denuncien l'un a l'altre per aconseguir els drets d'explotació. En John i en Will es deixen de parlar i no reprenen la relació mai més.
No us baralleu
amb un germà.
No.
Si has fet els Kellogg's, hòstia, molt egoista has de ser per repartir-ho malament, no? Són molts cèntims, eh? Hi ha molta gent menjant Kellogg's.
No, aquestes empreses de germans que es barallen jo no ho entendré mai, eh?
En John dedica els següents anys de la seva vida a dirigir el sanatori. En Will es dedica a fer cereals perquè el jutge li dona la raó i li permet comercialitzar la seva pròpia marca. Sense fer cap cosa més que es pugui destacar, el nostre amic mor l'any 1943. El seu germà petit, en Will, ho farà 8 anys després. En el moment de la seva mort, tant un com l'altre tenien 91 anys, una edat molt considerable per l'època en què van viure.
Sí.
Els Kellogg's i el iogurt,
sí,
suposo.
Sí, el iogurt.
Segurament van viure tants anys gràcies a allò que posa les caixes de cereals, eh? Una dieta equilibrada i un estil de vida saludable.
Jo miraré les recomanacions d'una altra manera i els Kellogg's també, eh?
Sí, sí, sí. Quin és el... No hi ha una mascota ni una... No? El logo és la K aquella i ja està, no hi ha...
La K i després sí, no?
Perquè Kellogg's hi ha els Special K i llavors hi ha altres variants que també són de Kellogg's, no?
És que no, ara fa molt ara mal dia, eh? Els... Perquè aquell del tigre i tot allò és de Kellogg's també.
No sé, els Smacks són de Kellogg's, no?
Els Smacks, que sí. Sí, els Smacks és la granota, eh?
La granota, sí, sí. Els Smacks són els que quan pixes fa pudor de Smack.
Ah, sí?
Els del tigre sí, perquè són Frosties de Kellogg's.
Frosties de Kellogg's, poderosa energia.
Despierta el tigre que hay en ti.
Ojo.
Pues algun sentimot deu haver fet aquesta
home!
Gent. Sí, 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 sí.
Haurem
sí,
de buscar els hereus dels Kellogg's. Aviam.
Voleu veure'l en Kellogg's?
Va, sí.
Guaita'l. Ei!
Si aquest tio et diu que no et toquis la cuca, no te la toques.
No, no. No, 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 no. Aquest bigoti, aquesta barba, una mica com el de Kentucky Fried Chicken, eh?
Sí! Ostres, podrien ser la mateixa persona, eh?
Sí.
No sé si el coronel aquell del pollastre també et deia que no et remenessis la titola.
No ho sé, no ho sé.
En bueno, fi. En tot cas, anem a veure què en pensa la gent. És digne d'entrar al búnquer John Harvey Kellogg, sí o no?
El búnquer.
Bones, Peyu, Jair, Neus, què tal? Tot bé? Espero
sí.
Que sí.
Sí, sí.
Primer de tot, moltes felicitats per al programa, és una passada, em feu passar molts bons ratos a la furgo mentre reparteixo.
Oh, que...
I res, jo avui només venia a comentar-vos una cosa que em té bastant fins als collons, i és el fet de, que per aquí la plana de Vic, bueno, a Vic, sobretot, em passa molt, i és que jo sóc un noi que sóc de fora, sóc del Marroc, però m'he criat aquí a l'Esquirol, un poble pues, molt català,
a l'Esquirol.
I el meu problema és que jo el català pues, el domino perfectament, perquè és la llengua que faig servir cada dia.
És el meu problema, eh?
I tinc una putada que és que quan vaig als súpers o un forn de pa o qualsevol comerç de Vic, pues, sempre em passa que jo entro i jo saludo. Hola, bon dia, en català. I la dependenta que porta aquí Maria Teresa, més català impossible, pues, em contesta en castellà. Hola, buenos días. I jo em quedo, bueno... Bon dia, li torno a dir en català. I la dona em continua parlant en castellà.
Ui,
i és allò, que sí que ho fan, perquè es pensen que no sa, la gent no sap parlar català, però no s'hauria de fer això, perquè estàs a Catalunya i a Catalunya es parla català.
És que Catalunya, visca Catalunya, fill meu.
Jo no puc arribar a cada puto comerç i que em parlin en castellà. Quan jo, a mi m'agrada el català i que em parlin en català. I no sé què haig de fer. No sé si anar a les botigues amb un cartell que fiqui parlo català o no ho sé. És que què faríeu vosaltres?
Sí, senyor. Mare que em va parir.
Molt bé, molt bé.
President. És igual. Fiera.
O en tot cas fuera per la dependenta exacte. Que li parla en castellà.
De veritat, que t'ha de venir aquí un moro de l'Esquirol ara a dir-te com has de parlar. Doncs ja està bé. Doncs tota la raó, company.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Bueno.
Noi, és molt difícil, eh? Els hi costa a vegades canviar la mentalitat.
Molt.
També s'ha de dir en favor de la gent gran, diguéssim.
Però no sabem si és gran aquesta senyora, eh?
Es diu Maria Teresa.
Ha dit Maria Teresa. Jo no sé l'edat que tenen la gent que coneixes tu que es diu Maria Teresa, però...
Tot el rebei.
Sí, tant de bo la canalla petita es diguéssim Maria Teresa. Però sí que és veritat que la gent gran van passar una època de tal repressió en aquest sentit, tota la dictadura franquista, que la mínima que hi ha algo que no és molt còmode per parlar català es passa al castellà.
Es posen molt nerviosos. Sí, molt nerviosos. Clar.
Disculpe, senyor.
No.
Jordi Pujol, li pots parlar en català.
Jordi Pujol.
Sí. El jovent que ens escolta, que feu servir el català, que a vegades serà més modern, jo crec que ara es convertirà en una cosa de nano modern, parlar català, perquè de cosa poc vista.
Sí.
Mira que nano que interessant. Parla un idioma molt raro. No?
Sí, parla un idioma minoritari, el català.
Parleu
el català.
Clar.
Parleu el català sempre que pugueu. Jo recordo que em va passar com en l'amic que ens ha deixat la nota de veu, intentant fer un esforç perquè em parlessin en català una botiguera que era evidentment catalana. Buenas tardes, ¿qué le pongo? Doncs mira, necessito comprar d'això. Perfecto, ara le voy a buscar. Però, senyora, és que no sabia què més fer.
Que parla de la geminada, senyora!
No sé què es va pensar que era, jo.
Jo vaig anar a un basar l'altre dia,
sí.
Que van entrar uns africans parlant català.
Sí.
I van dir, perdona, les bombetes de no sé què. I la xinesa els hi parlava en castellà.
Ah, sí.
Bueno,
clar, però què passa aquí?
No, ja et diré què passa.
Què passa?
Ai. El xinès, ja, que voreix la cinquantena, no s'adapta al català.
No.
Li costa el català,
d'acord.
També... No tots, no tots. Estic veritat... generalitzant a lo loco,
Ve del xinès, que també déu-n'hi-do,
És sí. que del xinès fàcil, no té res.
No, perdona, sabut el xinès?
Sabut tot.
Tot l'altre és un pícnic,
Sí, sí.
Perquè, nano...
Hòstia, déu-n'hi-do com es van complicar la vida aquella gent a l'hora d'escriure.
I parlar. Sí, tenen 70 vocals.
Però dibuixos, fa molta gràcia, els dibuixos aquells. Que per mi són dibuixos.
Són lletres.
Perdoneu, per mi són dibuixos perquè...
Gargots.
És una ignorància brutal,
màxima,
el que tinc jo.
Màxima, home, no, és una altra cultura, s'ha de respectar.
Bueno, el català ja veureu que ara, al final els joves van contra els seus pares.
Sí,
quan
senyor.
Els nanos ara joves que parlen castellà tinguin fills, els fills són l'única esperança que ens queda. Aquests fills que voldran anar contra els seus pares que parlen castellà i es quedaran tots a xerrar català.
A xerrar català, ja però català bo, català bo. Xerreu català, escriviu català.
És l'única oportunitat que ens queda ja.
És aquesta generació,
Per no desaparèixer.
Feu-ho per ells, feu-ho com l'amic de l'Esquirol.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Bones tardes, amics meus tots. Sóc en Quim de Sabadell. Volia fer una reflexió, perquè he sentit diverses vegades gent que truca al búnquer i gent de Barcelona que van a viure a pobles i que no se senten integrats o tenen problemes per aparcar i aquestes històries, no? I us explicaré el cas del meu pare. El meu pare fot 71 anys que viu al poble i encara hi ha gent que li diu que era de fora, tu. Aquest ha venit de fora, aquest no és el poble. Quantes generacions fan falta perquè siguis al poble d'una vegada?
Ostres!
I després una pregunta pel Peyu.
Sí.
Tens una hipoteca, tens una filla, estàs casada...
Casat. Ai,
estàs casat, perdó. Esteu casats els dos, vaja. Quan deixaràs de dir-li la meva xicota?
Mai.
Vinga, gràcies, adeu-siau.
Escolta, però en què l'afecta en el seu dia a dia, això, aquest senyor?
El deu posar nerviós, això.
A mi, el del casament va ser un pur tràmit a nivell administratiu, però d'esperit és la meva xicota. Jo ho visc així.
Però això vols dir que canvia ara? Ja ningú diu espòs i esposa, o
és
diu
que,
dona...
És que el del matrimoni ho trobo molt gros.
Crec que hauries de dir cònjuge.
Aquestes expressions de la meva dona, la meva senyora... La...
No.
Som xicots.
Hi ha molt àlegs, digueu xicots, és meravellós, això.
És molt maco, i quan tingueu 85 anys serà més maco.
Home, encara més.
Digue-li concubí.
La meva xicota.
T'imagines? Estàs al metge allà amb el d'allò. Ara ve la meva xicota, que s'ho apuntarà a ella, que jo no me'n recordo de les coses.
I t'imagines que ve una persona de 17 anys.
Clar, que penses
alerta,
que és Schrödinger a la consulta.
Sí que és veritat. Sí que és veritat que a partir de segons quina edat potser m'ho hauré de plantejar, perquè sona una mica raro.
Hi ha coses que quan ets gran, com a dos avis que em vaig trobar, quan ella, què dius, maco? Estava molt bé, els dos tenien 90 anys, estava molt bé. Què més ha preguntat?
Això del foraster, i és veritat, és veritat que ets foraster fins al cap de molt de temps.
Si no has nascut al poble, portaràs l'etiqueta sempre.
Ja, però 70 anys.
71 són molts, Home, a veure, jo vaig anar a viure al poble on viuen ara els meus pares, a Garrigàs, quan tenia 4 anys.
4.
Ara en tinc gairebé 44.
No, encara no ho ets.
No,
de poble,
no, ja
no.
M'ho diuen. Guardo que ets de Barcelona. Jo?
No,
però i ho accepto.
Els primers 4 anys els vas passar a Barcelona.
Sí, els vaig passar a Barcelona.
Ja està. Ja ho portes a sobre.
Sí, ja tens aire de Barcelona als pulmons.
Sí, el que passa és que a Barcelona diuen que sóc de Bosch.
Sí.
I clar, visc amb una esquizofrènia geogràfica.
Penseu que la gent de poble, l'objectiu principal que tenen és tocar els collons.
Sí. Totalment d'acord. Sí, senyor Pedro.
Dic jo, que he sigut de poble tota la vida.
Ja
llavors, si ve un de fora i li pots anar fent la punyeta, tu què has de saber que ets de Barcelona? Aquí és on te disfrutem nosaltres, tu, deixeu-nos estar.
És veritat.
És el que ens fot gràcia.
És veritat.
És el que hi ha. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam.
S'han prohibit les corrides de toros a Andalusia.
Fem
notícies falses, però no tant. Atenció, notícia d'última hora. L'estat de Nevada dels Estats Units acaba de llançar un avís d'evacuació de la ciutat de Las Vegas per culpa d'una tempesta de sorra. Sembla que la tempesta s'ha iniciat fa unes hores al desert de Mojave i s'ha instal·lat a la ciutat, destruint la major part del nord de la metròpoli. En un primer avís s'ha demanat als ciutadans i turistes que es resguardin a l'interior dels seus habitatges, però preveient que la situació no millora, han demanat ajuda per evacuar els civils. Més enllà de les afectacions que provoca l'acumulació de sorra en les estructures, s'ha avisat que la sorra que està cobrint la ciutat conté òxid de ferro en les seves partícules, causant infeccions bacterianes molt perilloses en les persones amb problemes respiratoris. Aviam com evoluciona.
Sí,
si teníeu un tiet a Las Vegas, doncs que torni cap aquí. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.